Al matí amb Raquel García.
Quants cops hem dit en els últims anys que el que ens està passant sembla una pel·lícula de ciència-ficció? La pandèmia, la crisi climàtica, energètica, l'escassetat de recursos, la superpoblació, també l'avanç imparable de la tecnologia. I és que la ciència-ficció ha buscat sempre amb freqüència representar els perills propers sota formes estranyes. Avui, precisament, us volem descobrir un nou llibre del sabadellenc Ricard F. que ens apropa a aquest futur sense gaire esperança, de fet, una exageració del moment actual que ens servirà, doncs, això també per posar sobre la taula els problemes que anem carregant al nostre planeta. I, a més, hem de dir que ha sortit avui a les llibreries, l'edició en català, i a partir de divendres, en castellà, de la mà d'Astronave. Ricard F., bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut.
Molt bon dia.
Quina meravella de còmic que ens portes. M'encanta, t'ho he de dir, la portada.
Oi que sí?
Jo crec que si passes per les llibreries avui, per qualsevol llibreria, veuràs, doncs, això, doncs, aquest còmic en aquest format, amb un fúcsia. Preciós, bueno, i amb les protagonistes, no? Amatari i Tika.
És una decisió... Va ser una proposta que vaig fer a l'editorial original, que és Dupuis, una editorial belga, que són els que van editar la primera edició, diguéssim, fa relativament poc, i vaig proposar això, una portada que cridés l'atenció.
Sí. Doncs ha aconseguit,
és un mercat una mica competitiu, el del llibre, el del còmic i el de la literatura, i destacar entre la muntanya de novetats no és fàcil, i vaig considerar que un color així cridaner, fúcsia, ben lluminós, doncs faria la feina.
Doncs lluminós pel que fa a la portada, perquè el contingut, com ara desgranarem, la veritat és que ens farà reflexionar i sacsejar consciències. Però explica'ns primer de tot, perquè, clar, aquesta vegada, Ricard, t'encarregues de tot, multitasking, o sigui, de fer les il·lustracions, però també has escrit aquesta història. Què ha passat? Tenies ganes, no?, de controlar-ho tot, de fer una mica de multitasking? Estaves cansat també de treballar potser amb un tipus molt concret de còmic?
Sí, bàsicament aquestes dues coses, entre d'altres, els motius, diguéssim, que em porten a la història en concret, però les ganes de treballar sol. Porto molts anys col·laborant amb guionistes, llavors tenia ganes d'estar en el meu món, de no tenir que estar constantment pactant. No tinc cap problema amb les relacions amb els guionistes. Però
que
has
no s'enfadi ningú, si ens escolta.
No, però al final és com una relació de parella on has d'estar cedint i has d'estar negociant absolutament tot el que fas, en benefici de l'obra, evidentment. Però tenia ganes de no haver de fer aquest exercici de tenir que cedir tot i de si feia falta equivocar-me, però equivocar-me en solitari, i de poder treure les coses que tenia dins del cervell tal com jo les tenia dintre el cervell, sense passar per molts filtres. Sí que passes pels filtres editorials, evidentment. Però això, i sortir, com dius, sortir de potser d'aquests gèneres més històrics que amb el còmic era el que havia estat fent els últims anys.
De tots aquests còmics, no?, sobre, doncs, també personatges històrics.
Exacte.
Sí, no?
Sí. Senyors amb barba, bàsicament, i barrets de copa, sí, una mica sí. Que hi tornaré, però estava una mica cansat, sí.
No, i perquè a més jo crec que, de fet, aquest gènere, no?, el de la ciència-ficció, t'apassiona i es nota.
Sí.
És la primera vegada, també.
Sí, com a públic, diguéssim, com a lector, sóc un gran consumidor de pel·lícules, sèries, literatura, còmic, i el poc videojoc que jugo també és acostuma a ser de ciència-ficció, poc perquè és pràcticament zero, diguéssim, no tinc temps, i el temps que tinc el dedico a la lectura, i també he escrit, com ja he passat per aquesta casa d'explicar fa un temps ja, he escrit una novel·la de ciència-ficció que ha estat publicada també per Mai Més. Llavors, sí, era una mica... Tenia ganes de venir a la meva parcel·leta pròpia, que és la ciència-ficció.
Parla'ns de com, no?, doncs comença, doncs, aquesta idea en el teu cap. No sé si també vas aconseguir o vas tenir molts filtres, no?, a l'hora d'explicar aquesta història, i també, no?, com és aquest futur que esperem, doncs, que no arribi, no?, perquè realment, doncs, ens parles això de la contaminació, de la pujada del nivell del mar, de com canvia, no?, també la nostra societat.
Intento... La primera intenció és fer un còmic... Així, de bones a primeres, era un còmic futurista, mirant d'arribar a un públic juvenil, que és un públic que normalment no m'hi he dedicat tant com voldria, tot i que els còmics que faig són gran públic. El del Django jo crec que és un còmic que pot llegir absolutament qualsevol tipus de públic, però sí que volia fer una cosa potser una mica més dirigida. Llavors, quan em plantejo aquestes coses, miro al meu voltant, miro quines són, com és la generació, quines són les seves coordenades amb les que es mouen. Tinc dos fills que faran 15 anys d'aquí un mes, per tant, més o menys ho tinc a casa, tinc el treball de camp, el puc fer a casa una mica. Però sí que me'n vaig donar compte de que certament aquesta generació, que avui en dia és adolescent, o que entra a l'adolescència, o que n'està sortint, se'ls hi dibuixa un futur bastant fosc en tots els aspectes, econòmic, climàtic, laboral, tot plegat. Llavors, no hi ha gaire futur, diguéssim, en el que se'ls dibuixa, i tenia ganes de projectar doncs una mica aquest futur, justament, però no només, sí que és fosc, evidentment, cal dibuixar-lo fosc, és un món el que es passa aquesta història, on les grans empreses, els grans grups empresarials han pres el poder directament. Diguéssim, hi ha una mancança de recursos i algú ha de gestionar aquests recursos i les grans empreses se'n fan propietaris. Els recursos són tot, des dels éssers humans, als recursos naturals, energètics, etcètera, etcètera. Digues.
No, segueix, que així també jo crec que posarem en context, no?
Sí, per tant, això, dibuixo un futur pròxim, fosc, que no deixa de ser una exageració del moment actual o una anticipació de cap a on podríem anar o de cap a on estem anant, en tot cas la meva visió, però sí que amb l'esperança de dir es poden fer coses. No sé exactament quines, però sempre hi ha coses a fer. És a dir, mentre estiguem vius, mentre tinguem gent al nostre voltant, mentre tinguem alguna cosa per construir, es poden fer coses. Perquè a vegades sembla que el discurs que se'ls envia als xavals és de ja està, no cal, no, el futur és una merda, la furgoneta està caient pel precipici i no hi ha res a fer, no? I una mica trencar aquest tòpic.
Mm-hmm. Que això ens agrada. És, jo crec, el valor afegit també de la teva història, no? Realment, doncs, amb aquestes protagonistes, no? Que també explica'ns una mica, busquen, doncs, venjança.
Sí.
I que també, doncs, això ajuda, no? Doncs, a trobar aquesta esperança, no? A realment, doncs, a no acceptar doncs el moment actual, no? Que viuen, ni el sistema, i doncs a posar-hi remei.
Sí, per un cantó tenim uns personatges que són adolescents, que evidentment tenen tot el que qualsevol humà com a adolescent ha tingut, que és aquesta confrontació amb el món, és igual al món que sigui, aquesta confusió potser de certs desitjos, de confondre el que és la justícia i la venjança, que això també ho fem els adults, jo el primer. Vull dir, a vegades som molt primaris amb les emocions que ens dirigeixen. Llavors, sí que tenia moltes ganes de plantejar uns personatges adolescents que fossin relativament realistes. És a dir, a vegades a la literatura, al cinema o en els còmics ens trobem herois, heroïnes, personatges principals, que són o molt purs, no? Que les seves accions són absolutament benevolents, no? No hi ha grisos, diguéssim, en les seves emocions, decisions i accions, i que no s'equivoquen mai, i que, com dir-ho, i que sempre solucionen els grans problemes. Llavors, sent una mica realista, m'agradava proposar uns personatges que se'n donen compte que al seu abast no hi ha la solució del gran problema, que potser tenen problemes més petits a prop seu que sí que poden solucionar i que a partir d'aquí avançar cap a problemes més grans, que es poden equivocar. És a dir, que potser allò que consideren és erroni, com ens passa a tots els éssers humans, és a dir, que no perquè consideris que tens raó vol dir que tens raó, però tot plegat sense intentar tenir un discurs condescendent amb els adolescents, sobretot. No intento fer un pamflet, un còmic molt discursiu, sinó que, diguéssim, plantejo un fresc social on totes aquestes coses poden esdevenir.
Uh-huh. D'aquesta manera, suposo que el lector, i sobretot el lector més jove, empatitzarà, no?, amb aquests personatges.
Espero que no vegin la mà del vell carca que sóc escrivint la història.
De moment, que t'han dit els teus editors, els teus fills?
Els meus fills els van cantar, cosa que va passar, va ser la prova de foc, van acabar-se el llibre, van, de fet, ja tot de easter eggs, que es diuen allò, de pistes plantejades al llarg del llibre per la continuació, que moltes les van endevinar, i quan el van tancar em van dir quan surt el següent, papa, i vaig dir s'han de fer els còmics.
Paciència, sí. Perquè quant de temps has trigat en fer doncs aquest primer volum, no?
A fer-lo físicament dibuixar-lo i això, doncs uns 6, entre 6 i 8 mesos, llavors el color potser una mica més de temps, però escriure, preparar, organitzar tot l'univers, això vaig començar-hi a treballar, diria, entre el 18 i el 19, ara no recordo exactament, o sigui, fa uns quants anys.
O sigui que jo crec que també, no? Quan vas acabar La màquina del caos ja estaves pensant,
estava,
no?
Més, en més fer... o menys estava treballant-ho a la vegada, eh? Vull dir, una cosa potser més avançada que una altra, però sí.
Parla'ns també perquè has triat que les protagonistes siguin, doncs això, femenines.
Mm-hmm. Bueno, crec que em repetiré la promoció d'aquest còmic, però per mi és de justícia. Crec que jo com a lector de còmics de sobretot franco-belgues, anomenats de còmic europeu, sí, hem rebut tota mena d'històries de tots els gèneres possibles i en el 99% de les vegades es tractava de personatges masculins en universos moguts per personatges secundaris masculins, per interessos masculins, etc, etc. Per tant, m'interessava plantejar un còmic on els personatges i les seves interaccions fossin bàsicament femenines. És a dir, jo no puc canviar-me a mi mateix, però sí que puc plantejar un univers on el personatge, diguéssim, sigui femení, perquè també dirigir-nos a una cosa que existeix, que són les lectores, que estan allà i que a vegades n'hi ha més que de lectors, tot i que són més discretes, fan menys soroll a les xarxes i tot plegat, però que hi són, i moltes, i de fet jo crec que a nivell de literatura i de còmic juvenil són les que estan aguantant el mercat en gran mesura.
Clar, i a més, com deies, era un deute pendent i a nosaltres sí. Ens encanta també doncs, això, que les nostres joves també tinguin mm-hmm. doncs, aquests referents, aquests miralls també, sí, per doncs, apropar-se doncs, a aquestes històries. Parla'ns també de com has il·lustrat, no? Com ha estat la creació, també el color, perquè mm-hmm. és impressionant, sí, no? Explica'ns una mica doncs, la teva metodologia, no? També per posar en valor.
Bueno, no és fàcil explicar en paraules, això està bé, sempre bé veure-ho. Bueno, primer el que faig és escriure evidentment tota la història, llavors quan tinc molt clar què és el que vull explicar en còmic, a diferència de la literatura, tenim un espai molt concret, és a dir, jo pacto amb la meva editora, sí, quantes pàgines tindrà aquest llibre, llavors diem, tindrà 54 pàgines, vol dir que he d'explicar aquella història que jo he pensat en aquestes pàgines.
Clar, t'has d'ajustar, que d'ajustar, això per una banda va bé, no?
Sí.
Per no
sí.
anar fent pàgines, sí, no? I després triar i destriar, però també, clar, et limita, has de tenir molt clara la idea, no? I com la vols
sí,
explicar.
Sí, és una convenció que permet anar al gra, bàsicament, no perdre't, no anar-te'n per les branques. A vegades estaria bé, disposar d'una mica més d'espai per dir, ostres, en aquesta escena doncs m'agradaria aprofundir en aquest aspecte, potser més emotiu, o donar més espai, això, que al final ho acabes condensant, però permet jerarquitzar, diguéssim, la informació que estàs posant a la pàgina, saber què és el que és important, donar-li un ritme, i tot això permet saber com ho dibuixaràs. És a dir, això és l'escriptura del guió. Un guió no és una literatura, diguéssim, és una eina, és una sèrie de llistes de posar en ordre la informació per saber com la dibuixarem, què haurem de dibuixar, com haurem de disposar perquè el lector, quan ho llegeixi, entengui el que ha d'entendre. És a dir, si el personatge diguéssim, està corrent o està saltant o està enfadant-se o està responent de manera airada o el que faci falta. És a dir, això és la primera part. Després ve el dibuix. El dibuix té diverses fases. Primer té el que anomenem storyboard, que és una paraula adaptada del cinema,
cinema, no?
Sí, del cinema, que és dibuixar d'una manera ràpida i sense anar molt al detall tot el llibre. És a dir, de la primera pàgina a l'última, és una feina que porta al voltant d'entre un mes i dos mesos de feina, en el que podem tenir el llibre sencer acabat, dialogat, totes les pàgines, totes les vinyetes, abans de començar-lo a dibuixar pràcticament al detall, amb la perspectiva, les anatomies i tota la informació que hi hem de posar després. Això és una eina que permet, en el cas quan treballes amb un guionista, doncs debatre, clar, veure quins canvis, si s'entén, si no s'entén, si cal que aquella escena que dura tres pàgines, potser en mitja pàgina n'hi ha prou, així donem espai a una altra escena per tenir una mica més de lloc. Uh-huh. En aquest cas ho discuteixo amb la meva editora, bàsicament, ho llegim i donem moltes voltes. He de dir que aquest còmic l'escric directament en francès, o sigui, no està traduït. De fet, el que he traduït és l'edició catalana, és a dir, m'he traduït a mi mateix del francès al català. que és un exercici que no havia fet mai, vaig tenir l'oportunitat de fer-lo i vaig acceptar, m'ha semblat molt divertit, i sóc, com se'n diu això, un impostor absolutament en totes les feines que faig, en la traducció sobretot, però bueno, ha estat molt divertit, crec que de fet he pogut ser molt més just amb les meves intencions en l'edició catalana que en la francesa, evidentment, perquè puc posar inflexions de veu en els personatges d'una manera molt més justa. En definitiva, tenim això, tenim els storyboards, tenim tot el llibre sencer, ens permet anticipar tots els problemes, o tots els encerts, també, que tindrà el llibre, i valorar-lo. Llavors, a partir d'aquí, un cop està, diguéssim, ajustat a l'storyboard, a l'esbós, el que toca és dibuixar-lo. I això ja és la feina, diguéssim, de monjo de clausura, que és tancar-se moltes hores a l'estudi, amb l'esquena corbada damunt de la taula, llapis, jo treballo amb llapis.
Això també m'agrada que ho reivindiquis,
sí,
no?
Sí, bueno, és una reivindicació una mica inútil, però a mi m'agrada. Vull dir que
això en el futur si hi haurà molts dibuixants no? amb llapis o tot serà per ordinador.
Mira, jo penso que cadascú és lliure de treballar com vulgui. Avui en dia que tenim l'opció d'escollir eines, en el meu procés de treball prefereixo les eines físiques perquè tinc una sensació i una apropiació de l'aprenentatge i de l'exercici de l'activitat molt diferent si la faig sobre paper que sobre digital. A més, em dic dues coses. Dic que si faig sobre paper, el paper es guarda. D'aquí 50 anys el paper hi serà. És a dir, estic deixant una mena de patrimoni al cap i a la fi que es podrà passar doncs, als fills o es podrà vendre si és necessari o el que faci falta. De l'altra manera, el digital desapareix tot. Les fotografies digitals, si no les imprimim, desapareixen. Per molta estima que els hi tinguem, els discos durs desapareixen, els telèfons desapareixen, els ordinadors, les impressores, tot. Aquestes coses són obsoletes, tenen uns anys comptats de vida.
Ja tenim un altre argument, per una altra història, perquè realment el món digital és el que dius, no som conscients, ens pensem que queda tot allà en el núvol i també hi ha el perill de... Doncs això,
a vegades que penso, desaparegui. No? Amb aquesta mena de crisi constant energètica que tenim avui, tant que penses, es deia hi haurà retallades, no? Hauran de fer apagones de llum, no? Per estalviar i per tot plegat, i penso, si realment això en algun moment passa, o simplement se'n va en orris el nostre sistema elèctric, tots aquests aparells no serveixen de res. Seriosament. Llavors, jo dic que és millor saber fer les coses a mà, potser, i sense tenir un discurs de lo tradicional, No vull tenir per res,
És que, de fet, ho has dit al principi, també, doncs, afortunadament, també disposem d'aquestes eines, que també ens faciliten la vida, la tecnologia, però també, a mi m'agrada sempre també reivindicar els processos també més artesanals.
Oh, i tant, jo crec que tacar, vull dir, com a activitat primària del dibuix i de la pintura, tacar, que és una cosa que fan tots els nens petits, tinguin o no tinguin lo digital, tinguin o no tinguin pintura, amb qualsevol cosa, pot ser menjar, diguéssim, o no, és igual, no ho direm què més, coses produïdes pel cos.
Deixem que els oients també imaginin, no?
Però és una cosa que portem fent des de que vam baixar dels arbres, és a dir, taquem, i inclús en un moment en què la tecnologia i el progrés tècnic al nostre voltant és tan exagerat, seguim fent-ho com a éssers humans, com a animals, seguim tacant per expressar-nos, per marcar, és igual, l'espai en el qual habitem. Llavors, jo no crec que ho deixem de fer, per molt que avui en dia doncs això de la tecnologia ens permeti dir, tinc un iPad Pro i puc dibuixar directament sobre una pantalla... Són eines, jo les faig servir. Les faig servir en part del procés d'edició de la meva feina, però prefereixo agafar el llapis, el regle, la goma, el pinzell, la tinta xina i treballar sobre les pàgines.
Clar, és aquest el ritual i després, a l'hora doncs això, ja tens el dibuix, ja tens la història, no?, amb l'storyboard, com decideixes també el cromatisme, no?, els colors, perquè, clar, entenc, per exemple, que cada història, no?, o cada llibre també et demana una tonalitat, no?
Hi ha un ambient, aquí estem un ambient una mica oprimit, estem en una ciutat de molts nivells, amb edificis molt alts, on la llum del sol arriba relativament poc a la superfície, als carrers, diguéssim, sobretot els carrers on passa la història, que són els barris més baixos, per tant, tot això porta a una sèrie de paletes, de games, d'ambients, que que per, els estiro al llarg de tot l'univers, eh? És a dir, quan surten exteriors, quan estem a la llum del dia, també hi ha poca llum, sempre, no sabem si perquè hi ha un excés de contaminació, no està tot especificat, però sí que comporten aquesta experiència en el lector de sentir que estem en un món una mica fosc, una mica tancat, una mica on hi ha poc aire, l'aire que ja és viciat.
Sí,
als carrers hi ha constantment, hi ha neons, hi ha llums, hi ha pantalles, tots els personatges tenen una mena d'implant que se'ls hi projecta un holograma, és el telèfon del futur que he imaginat jo, eh? Se'ls hi projecta un holograma, diguéssim, hi ha llum, diguéssim, hi ha aquesta mena de sobreestimulació artificial constant a tot arreu, per un cantó, perquè hi ha la tecnologia que està allà, doncs ja sigui en publicitat, ja sigui per il·luminar els carrers allà on no arriba la llum del sol i tot això, doncs tot això conforma aquesta paleta, aquest ambient.
Clar, i no hem parlat també, però del sistema, no? Mm-hmm. Del règim també, mm-hmm. Doncs suposo que també volies, no? En
sí.
Aquest sentit, parlar de... intentar que els joves també, i no tan joves, perquè jo crec que és un llibre per tothom, mm-hmm. Siguin conscients de que els drets que tenim ara, no?
Sí.
No són eterns, que els hem de defensar
sí.
també cada dia.
Sí, sí. Bé, amb això, diguéssim, això donaria per molts llibres, jo crec, eh? Sí que configuro aquesta mena de concepte de govern a la sombra, gestionat per les grans empreses, del qual en sabrem més coses en els propers llibres, que es diu Sistema, no cal anar gaire lluny per entendre per què es diu Sistema, que justament això s'han fet propietaris de lo que és el món, bàsicament, eh? Del poc que queda hem de suposar que, com explica a l'inici el còmic, el nivell del mar ha pujat, per tant, la Terra ha disminuït, l'espai que hem d'ocupar els humans menys, els recursos menys, algú ha de gestionar aquest espai i el gestiona el pitjor que podia gestionar-lo, que són els interessos privats. Amb tot això, doncs, els drets desapareixen, no? I crec que és una tendència que veiem al nostre voltant. Jo ho veig a tots espectres i a totes generacions, eh? La gent tendeix últimament a defensar a vegades més els privilegis que els drets. O a defensar els privilegis com si fossin drets. És a dir, hi ha una mena d'equivocació, crec, que la fem tots, eh? Perquè jo tampoc no estic, diguéssim, salvat de cometre errors, però que a vegades estem exigint, no?, el protegir, tinc dret a anar-me'n de vacances i agafar l'avió, i dius, home, potser no, tens dret a reposar de la feina, no? Potser, però tot l'altre són privilegis. Doncs tot això, no? M'agradava una mica plantejar aquest lloc cap on estem anant, cap on està anant la nostra societat, la societat de l'individu, no? Perquè al cap i a la fi el que ens converteixen les grans empreses són en consumidors individuals, els polítics i els governs cada cop més ens tracten com això, no? L'elector és un client, no? A qui hem de convèncer de comprar un producte concret, d'un color concret, colors que van canviant, com veiem a la política municipal últimament, i aquestes coses. Doncs una mica això, que al cap i a la fi és molt, és de brotxa grossa, eh? Vull dir, no sóc un gran entès en sociologia ni en ciències polítiques, sinó que el que faig és donar el meu punt de vista com a autor, sobretot i supeditant-lo a la història que estic explicant, eh? No intento fer un pamflet, vull dir que ningú consideri que aquest còmic és un pamflet de res, ni sóc un entès d'absolutament de res.
Però sí que és un amant de la ciència ficció, es noten les teves influències i nosaltres, doncs, la veritat és que recomanem moltíssim. De fet, mira, estic pensant ara també, doncs, arriba el 8 de març, també és un bon llibre per regalar moltes de les nostres joves i també, sobretot, suposo que això, molt pendents, de que doncs, a partir de divendres també hi haurà la versió en castellà i que és el primer volum. Quants volums tindrem, Ricard?
De moment, de bones a primeres, tres. El segon surt a França, Bèlgica, Francofonia, al setembre, és a dir, surt molt aviat el segon, i aquí suposo que no tardarà, no sé si a finals d'any o principis de l'any que ve. El tercer hi estic treballant ara, i aquests tres primers llibres expliquen una història sencera, és a dir, si la sèrie s'acaba aquí serà una història sencera, si no seria un primer cicle.
Doncs esperem que aquest còmic, aquest primer volum arribi, doncs, això, a totes les llibreries de la ciutat i sobretot també a les biblioteques i a les escoles, eh? Que ens queixem molt que a vegades costa trobar, doncs, o fomentar el plaer lector dels nostres joves, i jo crec que el que hem de fer també és alimentar la seva curiositat amb propostes interessants.
Jo sé de bibliotecàries d'institut que m'han dit que sí, que ja el tenen, diguéssim, a l'objectiu.
Veus? Doncs aquest és l'objectiu. Per cert, quan el presentes a la ciutat?
El divendres, aquest divendres divendres a Sabadell Còmics, estaré firmant a les 7 de la tarda. I suposo que de cara a Sant Jordi alguna cosa o altra farem, que està des de ja mateix.
Sí. Doncs tocarà signar i molt.
I
esperem.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Ricard.
Vinga,
i fins la propera.
Fins la propera.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.